El gall del monestir.
És temps de tertúlia, els Enquatafons, la tertúlia dels dilluns per obrir boca i per obrir la setmana. Ja. Avui en companyia d'Eduard Gené, molt bon dia.
Bon dia, jo la boca la tinc oberta ja des de bon dematí, eh?
Sí?
Sí.
Però per badallar.
I he escoltat, no, he escoltat algunes coses i m'he quedat amb la boca oberta i encara hi soc. En la boca oberta.
Qui té boca s'equivoca.
I amb badalit.
Estic boca badat.
Esme perdut, boca badat. Esme perdut, boca badat.
Albert Roda, bon dia.
Hola, bon dia, Carme.
Què tal?
L'altre dia vaig fallar, el dilluns passat.
Van passar llista, sí.
Sí, no vaig estar...
Però tot bé.
Vaig estar esquiant a la Masella.
No em diguis que és veritat.
Que sí.
No viu malament.
Hi ha classes i classes. Escolta.
Jo soc molt honest, jo dic la veritat. No tinc per què amagar-me.
Sí.
Però esclar, és que el pont, vull dir, estàvem...
Sí. Lourdes, Dalmau, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Fent deures? No, repassant coses?
Sempre a mi m'agrada, des de bon dematí, ja repassar una mica l'actualitat, no?
Molt bé.
No, ara també la repassarem. I Ribas, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal?
Jo tinc la boca tancada avui.
Ui. Home, però alguna cosa hauràs de dir, no?
Sí.
Sí?
No faltaria més.
Per favor.
Per cert, ha plogut, eh?
Ara no plou. No.
Però ja portem dies...
Plou, però plou
poc. I algunes
plou,
setmanes.
Plou poc.
Plou, però...
El voleu fer?
A maig.
A maig cada dia un raig.
Ah, sí, clar. Sí.
I quan pues dius, mira... dius l'abril, dius abril aguas mil. Ho dic en castellà, perquè no em surt en català.
No. És que no hi ha.
N'hi ha una altra, eh? Jo la vaig sentir, ara no la recordo, però n'hi ha una altra, eh?
I com sabeu que us no va preguntar pel temps?
Perquè has fet una mirada a la finestra.
Sí.
Així és,
no,
així
però és per mirada, saber però... si és que és una cosa meva o també vosaltres esteu una mica ja farts d'aquest temps.
Però és molt bo.
A veure,
ui, aquesta
és una pregunta en profunditat. Ui, és molt seriós, eh?
Aquests 4 dies vindrà l'estiu.
No esteu cansats, ja?
Aviam, depèn. Vull dir, depèn de com tu miris. Pensa que l'aigua és molt bona,
rica,
que els pantans s'omplen, no haurem de patir a l'estiu. Doncs també, mira, hi ha molts animals que passen molta set.
Lourdes, hi ha hagut pantans que han hagut d'obrir comportes, sí. Perquè...
Molt bé, però encara n'hi ha que no estan al 100%. N'hi ha dos petits a Catalunya, vaig sentir, no estaven
al 100%.
Està tot bé. Doncs deixa, mira, cada dia un raig i llavors...
A la llosa del cavall.
Imagino que els pous, si hi ha pous, també s'omplen i tot és un recurs.
Les aigües freàtiques.
És bo.
No, si jo no digui pas.
Jo la veritat és que penso que amb el temps estic igual com amb determinades coses, per exemple, la política.
Avorrit.
No, avorrit.
No m'ho diguis.
No, avorrit. A veure, ara faré un speech d'aquells de vell, eh? Abans,
hauries de dir antes.
Qualquier tiempo más.
Abans, la primavera era la primavera, l'estiu era l'estiu, la tardor era la tardor i l'hivern era l'hivern. I tothom més o menys sabia quin temps faria en aquestes estacions. Ara la cosa no és així. És a dir, estem al mes d'abril i veus unes imatges de les platges de Llevant, Costas de Levante, Playas de Lloret.
S'ha quedat al mes d'abril.
Sí. No, espera. Veus al mes d'abril que estan a la platja i s'estan banyant molta gent i després, al final d'aquest mes d'abril igualment, aleshores estan tapats perquè llavors hi ha les inundacions que es produeixen per les crescudes de les lleres dels rius perquè ha plogut molt. Però al cap de 3 dies tornen a obrir a treballar a les platges i tornen a estar plenes de gent. I al cap de 2 dies comença a ploure perquè diu que no enxafa cada dia. Escolteu, això no és sèrio.
Però, escolta'm, jo conec
això no és sèrio, digueu el que vulgueu, això no és sèrio.
Jo conec molta gent que va tot l'any a la platja, eh? Jo conec molta gent que va tot l'any a la platja, eh? Bueno, i per tant,
però, Álvar, ja saps que
hi ha gent per tot aquesta vida.
Perquè hi ha un dia, hi ha un dia que estan a 25, 26, 27 graus
i, l'altre
i al cap de dos dies resulta que... el mateix dia, ahir a determinat lloc de la península Ibèrica, doncs estaven a 28 graus, va començar a ploure i van passar a 12.
Sí, sí.
Això és dolent pel cos.
Home, no, és que aquesta, no. aquesta és l'altra conseqüència.
No, però,
poca broma.
Però t'ho dic de veritat, el dilluns sí, que vaig anar a la Masella, a dalt de la Masella, estàvem a 2-0, fa una setmana, eh? A 2-0. Per tant, jo pensava, dic, aniré, vaig anar sol, perquè vaig pensar, dic, mira, doncs aprofita-la. I escolta'm, pensava que la neu estaria doncs xapotejada i que realment no es podria esquiar, i escolta'm, una neu perfecta. Allò que dius, a 2-0.
I al cap de dos dies?
I al cap de dos dies ja pràcticament estàvem a 12 o 13 graus allà.
És això el que vull dir.
Sí.
Però una de les conseqüències és el que apuntava l'Eduard, que això al cos...
No li va bé.
Clar, no li va bé.
Hi ha cossos
i cossos. Hi ha cossos i cossos.
No, calma, vull dir, clar.
No em facis riure.
Sí, dona, no. A mi m'agrada que riguis perquè, quan començar el dilluns a riure és el millor que pot passar.
Oh, i tant.
Però és veritat que hi ha un tipus de canvis que afecten segons quin tipus de persones, segons de quines edats. No, en fi, quan jo hi arribi ja notaré, perquè ara de moment encara no, però vull dir que no, és veritat. El temps és una certa incongruència.
La temperatura són cicles també, evidentment, sí. Doncs hi ha hagut estius que evidentment no han sigut fatals, hi ha hiverns que no han sigut fatals, segons, vull dir, però els cicles aquests sempre han existit. Una altra cosa és que ens adaptem nosaltres amb aquests cicles, no?
Aquí només falta en Mauri,
Ah, sí.
No, però en Mauri ens portaria, els meteoròlegs, sembla que ja ho he dit aquí, ja em repeteixo, això també passa per l'edat, sí. Els meteoròlegs són uns grans creadors de llenguatge. Diu, el cel estava enteranyinat. Hòstia, maco. O, per exemple, els núvols van treure el nas. Potser no en digueu que no, que no té força,
sí, és
poètica.
És poètic,
té força,
sí.
Poètica, sí, sí. No? O, per exemple, la borrasca se'ns va tirar amunt. Hosti,
quina por.
Quina força, no? Quina força expressiva, no? Jo sempre escolto
quin
i
fiplor.
Penso...
Sí. Quin fiplor.
No, però a part de les paraules, diguéssim, que són meteorològiques, són correctes,
són pròpies, són...
Hi ha unes frases, no? Diu, o per exemple, la borrasca ens ataca per la part oest. Sí. Llavors que... ens ataca per allà, però no, perquè només ha tret el nas, o sigui, vol dir no s'ataca del tot. Hòstia, fantàstic, trobo fabulós.
Home, és el programa que es veu més a la televisió,
sí,
el
sí.
Temps.
A més, hi ha uns meteoròlegs,
apuntant
el que diu el Lluís, hi ha uns meteoròlegs que són, realment, que ho viuen, no?
Sí.
Veiem pel Tomàs.
Sí, sí.
En Tomàs ho viu.
En Tomàs ho viu.
I a més, en Tomàs té una altra característica, que és que quan fa un temps raonablement regular, s'ho passa malament.
Tots els meteoròlegs. Quan no hi ha un canvi i tal, s'ha
morit. Quan hi ha merder,
se li dona.
Es pon.
Ahir per la nit, per exemple, un diu, avui s'ha produït un efecte que jo no l'he vist mai, que són quatre...
Sí.
Arts de Sant Martí. Llavors va passar la fotografia i llavors que jo
tres,
mirava i deia...
Hi havia tres.
I
un fantasma.
I un fantasma pel final. I llavors diu, bueno, clar, però potser és que al canviar la fotografia, amb un reflex del cotxe, del vidre, i per tant sembla que n'hi hagi... Ho hem de comprovar. Per un moment ja ho ha dit.
Si no és bé, no ben trobat.
Doncs sí, perquè una notícia important. 4 arts de Sant Martí. Lourdes, què deies?
No, jo, a mi també m'interessa molt, tota la vida m'interessa molt el temps, eh? I abans de sortir de casa sempre miro el temps i quina temperatura farà i tal. Llavors et trobes la sorpresa, com aquest dematí deia que no hi havia previst ninguna tormenteta, ninguna pluja, i en canvi, doncs, a l'arribar doncs, estava plovent, no? Però... fins i tot he sentit que hi ha com una mena de, no sé, d'enganxe, no? Sobretot ara hi ha totes aquestes apps, no? Que la gent, que com jo estem enganxats, jo m'ho miro diversos cops al dia, eh? I de vegades potser, no sé...
Només cal tenir un mòbil, ara, que sí, sí. Després coincideixi amb el que està passant.
Això ja
bueno, jo porto tres apps diferents, ja n'hi ha una, tinc el radar, i llavors vas mirant el radar i veiem si s'acosta, si ve, on estem.
Hauríem de començar a aprendre a no tocar més el mòbil i menys la tableta. I algunes vegades doncs, estic pensant... L'altre dia vaig anar amb unes xerrades sobre el Walter Benjamin,
sí.
Que allà a Torroella de Montgrí està molt bé, perquè és el Walter Benjamin era un personatge que evidentment doncs, deia que les coses s'havien de tocar per sentir-les, vull dir, i que d'alguna manera doncs, això, aquesta era que estem ara, vull dir, està donant-li una miqueta la raó, no? Per estimar les coses s'han de tocar, s'han de veure, s'han de paivagar, vull dir, no, m'ha sortit aquesta cosa, perquè escolta'm, això del mòbil arriba un moment que tard o d'hora haurem de fer una certa reflexió profunda per intentar doncs limitar la nostra addicció amb aquests elements, anem a dir, doncs evidentment, doncs, quan parles aquí a la ràdio dius no, perquè necessitem les informacions immediates, aquestes informacions immediates no les mesurem, no les analitzem, no les pensem, les diem pura i simplement per verborrea, vull dir, per frases, i no som capaços, anem a dir, d'analitzar-la profundament, no? Ens està passant, això. En aquests moments està passant. Ara m'he posat una mica massa sèrie,
no,
però és veritat.
Tens raó, però jo penso que és difícil, molt difícil, doncs, evitar-ho i controlar-ho.
Però inclús amb la política.
Sí, la política.
Vull dir, si t'hi fixes, tu, la política, abans s'analitzaven les coses, es podria parlar molt més profundament, es feien... Ara, verdament, doncs, són frases concretes que, vull dir, que s'han de dir, bueno, perquè queden bé i tot així.
Els 140 caràcters han marcat tota l'etapa.
Sí, han marcat tendència.
I que hi hagi un president del país de moment més important del món que s'aixequi el dematí i estigui enviant tuits, governant, enviant tuits, i és una mostra d'això que estem dient. No?
Jo no voldria ser tan retrògada ni, evidentment, reaccionari amb aquest aspecte que qualsevol tipus passat fue mejor. No. Jo penso que d'alguna manera doncs, hem de fer una certa reflexió personal, individual, no hi ha col·lectiva, sinó individual, per dir, bueno, fins aquí arribo, fins aquí no arribo, intento doncs, analitzar una miqueta, contrastar la notícia, en fi. Hi ha coses que realment doncs, clamen al cel. Amb totes aquestes discussions polítiques que passen, dius, però què s'han cregut? Dius que no hi ha manera, anem a dir, de profunditzar en algun tema en concret. No hi ha manera.
No hi ha manera, Carme.
No hi ha manera. Mira, jo us proposaré una, a veure si us interessa aprofundir o no us interessa
ara
aprofundir.
Ara hi posem mal de cap a la Carme.
No, ja el portava de casa. El portava incorporat. Se n'ha parlat molt de la fugida d'empreses arran del procés a Catalunya, però avui hi ha una notícia prou interessant i que podríem comentar, que és l'arribada de Facebook a Barcelona, que s'instal·larà a la torre, sí, a la torre Agbar, amb un centre on hi treballaran 500 persones distribuïdes en 8 plantes. I què venen a fer? Doncs a establir el control de les notícies falses, les fake news. Sí. Home, és important, no?, destacar el fet que doncs, una companyia com Google, amb la força, ara que parlàvem del tema dels telèfons, no?, i de les noves tecnologies, vingui a instal·lar-se a Barcelona.
Segurament el Mobile Congress haurà tingut molt a veure, no?, per situar Barcelona com a punt de referència mundial per aquestes qüestions. Per això, quan de vegades determinats moviments es dediquen a boicotejar-ho, doncs una mica algunes persones se'ns posen els cabells de punta. És molt probable que Facebook, diguem-li, hagi utilitzat aquest camí, no?, a través del Congrés, doncs hagi vist que som una ciutat puntera, podem estar ben situats, i això hagi provocat que hagi vingut i s'hagi instal·lat, que és molt bona notícia i val molt la pena.
Però el boicot moltes vegades no és perquè no vinguin les empreses, és perquè vinguin i portin un valor afegit a tota una sèrie d'activitat econòmica.
Perdona.
I que es pugui repartir la riquesa. Vull dir, en aquests moments... Només amb el Congrés, la quantitat
de diners que ja deixa el conjunt de la ciutat i de feines derivades que es paguen, diuen, no, sí, no, són no. Vale, són no. temporals, però hi ha unes persones que tenen uns ingressos substanciosos.
Però jo vaig més enllà, vull dir, no em quedo només amb això. Però, jo penso que, òbviament, doncs, les coses... crear consciència social d'aquest país és criticar les coses, intentar millorar-les, i, per tant, sí, jo penso que està molt bé que hi hagi aquests elements.
Usar tots els boicots,
no?
Com de vegades s'esposen en determinats moments, bueno, doncs ja hem
sobretot
sentit
si
a parlar.
Magnifiquen, sobretot si es magnifiquen.
No, magnifiquen no, perquè quan la gent va allà que hi vol anar i no troba mitjans de transport, perquè el dia són els dies es posen en vaga, o manifestacions per...
Això passa tot el món, passa tot el món, pregunta als seus francesos.
Així anem.
No facis una tragèdia i una tragedia.
Jo explico una realitat i del que es queixen en determinats moments els organitzadors, i és més, ja es va dir, bueno, fins al 2020 està assegurada aquesta fira. Ara, a partir d'aquí ja ho veurem, perquè...
A partir d'aquí s'acabarà el món, però se'n
poden anar a un altre lloc, com tantes empreses que han seguit marxant.
I tant, han marxat. Unes inclús han marxat tan lluny que han vengut al capital a Alemanya. Mira, han anat lluny. Et diria moltes.
Sí, i no és bo, que se'n vagin a prendre les decisions fora, o és bo?
No, i a Alemanya menys encara.
A mi m'és igual. A mi, mentre no tinguem el poder de decisió aquí, per nosaltres...
Aquí on te'n refereixes?
Doncs Sistema Catalunya.
Hi ha moltes empreses catalanes que s'han vengut a Alemanya.
I si les podem tenir...
I ara esperen determinacions des d'Alemanya, fixa't si es creu
això. Sí, és bo, tu creus que és bo?
No, perquè és gent que no és gent, no se sent al país ni res, sinó els calés i es venen.
No, de vegades no, de vegades hi ha hagut uns boicots.
Sí.
I
unes famílies que es foten, hòstia,
sí,
vamos,
sí.
T'explicaré jo a tu.
Estàs parlant per Codorniu, potser?
No estic
parlant per res.
I que, contestant a la pregunta de la Carme, doncs jo diria que és bona notícia que s'hagi instal·lat aquí l'empresa, i és demostrativa també precisament d'aquesta evolució, quan apuntàvem això dels telèfons mòbils i tal, d'aquesta evolució de la societat, que cada vegada està més lligada a segons quin tipus de medis de comunicació, de sistemes de comunicació, etc. Ara, el tema de les fake news és que d'alguna manera m'ha sorgit amb el senyor Donald Trump, que deia que tots els diaris més deien que mentides, i que, per tant, doncs, ell no en feia cas, i per tant deixava de fer errores de premsa i deixava de fer el que havien fet qualsevol dels presidents anteriors. És curiós com ha anat adquirint una força que li dona més, per mi, li dona més importància de la que té, perquè notícies falses hi ha hagut tota la vida. El que passa és que la projecció i la immediatesa és molt diferent. O sigui, la diferència és que, clar, quan les notícies falses, doncs, determinats diaris de paper, fa 50, 60, 100 anys, doncs, posaven alguna, doncs jo em recordo, per exemple, doncs, la guerra de Cuba, al final de Cuba, com a imperi espanyol, es va produir per una notícia falsa que va editar un diari nord-americà.
I l'Orson Welles, quan va fer una mèrit,
el personatge
en el qual...
que era veritat, doncs, eren unes notícies, van sortir durant diversos dies notícies sobre Cuba i sobre l'imperi espanyol, que no responien exactament, no és que no fossin del tot veritat, però no responien exactament a la veritat. I a partir d'aquí, doncs, aquell senyor va tindre la capacitat de poder espitjar, doncs, el president Wilson dels Estats Units per fer l'invasió nord-americana a Cuba, que ja feia temps que la teníem preparada, només que van utilitzar un sistema perquè la gent ho veiés molt clar i ho veiés fàcil i ho autoritzés, diguéssim, d'una manera moral a que això es fes. Per tant, això no és nou. I a més hi ha un altre fake news de tota la vida, que són els historiadors. Els historiadors...
Ui, el Domènec, com diguis, el Domènec,
no,
Miquel...
No, els historiadors en general. La història, sí, no, i tu ja ho saps perfectament, sí, diu, no. La història l'escriuen els vencedors.
Sí, evidentment.
Evidentment. Per tant, vol dir que hi ha una explicació de la història, sobretot la més recent, que segur que si s'analitza amb detall ens es comprova que hi ha un percentatge que és una fake news, que és una notícia que és falsa, que no és veritat del tot. o que no és veritat de la forma en què es situa.
Bueno, el problema que tenim amb la memòria històrica... Sí.
Però vull pensar que hi ha 500 persones, com apuntaves, Carme, doncs, que estaran amb aquesta, amb el pirulí,
vigilant les fictives.
I en això em fa pensar una altra cosa que encara és més greu, i és els motius exactes perquè hi hagin tanta gent fent això són els que diuen? O tot el contrari?
Sí.
O sigui, però des d'un punt de vista... La fake news dins la fake news.
Sí. Jo penso que tot això ha sortit molt per el problema que ha tingut Anglaterra, no? I llavors han tingut que... Espanya, per al control de dades i totes aquestes coses.
I el fet de l'Assange, per exemple, l'aparició de personatges com aquest, o altre personatge que no recordo el cognom i que va estar... Però sí, la pròpia tecnologia, aquesta que dèiem, aquesta simultaneïtat i aquesta rapidesa i tal, crea la possibilitat d'això. No cal dir... L'última notícia que jo vaig llegir que em va sorprendre molt era que el dia de Sant Jordi, el dia del llibre, ni recordo el nom de la persona, un dels llocs on hi havia més cua de gent per comprar un llibre, sí, era amb una influencer.
Sí.
Amb una noieta que té 1.200.000 seguidors. Escolti, jo no ho entenc. Perdonin, no ho entenc. Perquè, a veure, sí que la gent pot tenir molts seguidors perquè fa coses interessants, perquè, però una persona que, pel que jo he llegit, i estic potser dient una cosa que no és correcta, perquè jo he llegit des del punt de vista intel·lectual no és cap cosa a l'altre món, d'entrada que tingui 1.200.000 seguidors em sembla brutal. I després que el dia del llibre, que teòricament és el llibre, el dia de la literatura, el dia del... que sigui una de les persones que tinc, perquè ha fet una cosa que és, en fi, diguem que és un llibre perquè té la forma de llibre i és en paper i està imprès, diguem que és un llibre, doncs que tingui molta més gent que segons quins autors i autores que estaven allà, que són veritables mestres de la literatura, ostres, això em mata.
Sí, però això és molt trist i passa, diguem-li, amb els mitjans de comunicació en general, no? De vegades veiem segons quins programes que jo penso, però com ho pot mirar la gent? Jo sé, hotels o gent que se'n va a una illa i no sé quines coses passen. De vegades veig alguna cosa que surt a les parts
de la rosa. És entreteniment.
Entreteniment.
Nosaltres creiem que tota la gent han de ser intel·lectuals.
No, jo no em considero,
No,
ninguna cosa especial. Jo sóc una cosa molt vulgar.
Però que hem d'intentar, anem a dir, aixecar una mica el nivell de la gent que d'alguna manera ens interessa una mica, no volem dir que siguem intel·lectuals, però volem aixecar una mica més el nivell. No entenem aquestes situacions.
Quan veig aquests programes, penso que a les 5 o per la tarda n'hi ha un de baralles, i a més són unes senyors i senyores periodistes, crec, que igual m'ho invento, però igual ve de fa molt temps,
No sé què vols dir ara.
Programes d'aquests que, no sé, que es tiren encara de la...
Que discuteixen.
Discuteixen, sí, però per xorrades i que ara surt una, té un fill i després en té un altre, o no sé, no m'ho miro, la veritat és que no m'ho miro, però sé que existeixen.
Sí, segur que està parlant de Telecinco.
Per la tarda és una cosa que no poso mai.
No estaríem d'estranyar, la Belén Esteban va vendre no sé quants milers de llibres.
I si es presentava a eleccions, probablement, això ho he dit jo moltes vegades, que de vegades dius...
Hi ha quantitats pitjors, sí, jo crec que guanyaria, n'hi ha ara actualment que són pitjors que ella, sí.
Bueno, aviam, des del punt de vista de la política, o sigui, anem a separar les coses,
no? Sí, no, però dic que sí, que tindria un valor importantíssim, vull dir...
No, el que passa és que, evidentment, existeix això, i per tant no podem obviar-lo, vull dir, des del punt de vista també intel·lectual ho hem d'analitzar, hem de matisar...
Però aquesta és la tendència, i a més ja es va anunciar i es va apuntar que els llibreters així ho explicaven, abans del dia de Sant Jordi, que en aquesta diada els influencers
marquen la línia.
Sí, així com hem estat amb els mediàtics, no? Tots aquells que, perquè fan un programa, s'han destacat en el món de la televisió i després han passat a explicar doncs les seves experiències, o bé s'han llançat com han pogut al món de la literatura per explicar algunes històries. Això no té res a veure. Els influencers ara, com
comentava... Mira, el meu nebot ha passat de ser que tenia un restaurant a Sabadell, que va tindre de tancar perquè no tenia gent, a passar ara a ser un dels cuiners més influents, no? Mar Ribas. O sigui, per què? Tot això sigui per la televisió, vull dir que bueno, és això, és el fet mediàtic és importantíssim. I et fa pujar o et fa baixar.
Però aquestes persones que estan a la red, vull dir, d'entrada són persones desconegudes, no? Entren, sí, fan, obren sí, un blog, sí, comencen sí, a dir, sí, la gent se'ls va sumar, sí, vull dir, i són elles les que es creen el personatge.
Sí, sí.
Són els altres que els podem seguir, que no sé, ben bé. Bueno.
Bueno.
Són de, les coses que passen.
Són coses modernes.
Com que tenen seguidors, això convida... doncs convida a aprofitar la benentesa, no? Ja que tens tants seguidors, doncs mira, per què no fem un llibre? O per què sí, no traiem sí, un disc? O...
O sigui, la massificació, moltes vegades la massificació treu el valor ben bé que el que té aquell contingut, diríem, de programa, el que sigui, no? Vull dir que torno a Walter Benjamin, no? Que ell sobretot deia que les persones humils i les persones, anem a dir, que tenien menys influència, les persones normals són les que estan funcionant i estan fent funcionar la vida en si mateix, no? Per tant, allò que deia també, sigues fidel a les petites coses, aquell poeta que del Vinyoli que deia, sigues fidel a les petites coses, vull dir, això d'alguna manera doncs, hauríem d'intentar doncs, reflexionar una miqueta, però bueno, de tota manera doncs, la massificació també doncs, la gent s'entretén, vull dir, tampoc no hem de criminalitzar tots aquests programes que realment, doncs mira, la gent s'entretén, vols que et digui.
Tampoc
mira,
és nou, és perquè...
És qüestió d'apretar el botó, no apretar el botó i dir, bueno, m'interessa, no m'interessa.
Als Estats Units, diguéssim, el creixement que es va produir en un moment determinat de totes les programacions de televisió estava basada en un tipus de concurs que després s'ha anat extraient per tot el món i que estava basat sobretot en una mentida.
Sí, sí.
És a dir, els concursants estaven, en molts dels casos, estaven alguns comprats, o sigui, estaven ensinistrats, per dir-ho d'alguna forma, i va haver una pel·lícula, es va fer una pel·lícula fenomenal sobre un d'aquests creadors de programes on s'explicava perfectament això, i això estic parlant dels Estats Units dels anys 50-60,
sí,
fa molts anys, que passa que en el temps això s'ha anat... La diferència, potser, jo continuo dient que la diferència ara en aquest moment és que la xarxa, aquesta xarxa de comunicacions, ja ha superat el fet de la televisió. O sigui, efectivament, hi ha molta gent, com comentava la Lourdes, que veu un programa determinat per la tarda, que és incomprensible que hi hagi 2 milions de persones veient allò, però hi són. Però és que ara això, diguéssim, s'ha multiplicat exponencialment, perquè, clar, estem dient que tenim una parella a la mà que ens permet fer això i més, i es produeix un fet determinat, el que sigui, important o no important, i automàticament hi ha 2 milions de missatges que es van repartir, allò que tu has rebut tantes vegades, i tu, sí, sí. De dir, no sé què, el que sigui, envieu als teus amics. Sí. I automàticament, envieu als teus amics vol dir d'un a 100.000. En mitja hora.
Sí, sí.
Clar, això és absolutament nou, això no havia passat mai. Que tingui importància, o més importància o menys importància, això ja no ho sé, però que això no havia passat mai.
També em pregunto per què la gent hi fa cas, perquè això, a dir, i reenvíamelo a no sé quantes persones si no te caerà el mundo sobre, o, sí, o per qualsevol... Sí.
Però només que faci cas al 10%...
Sí, és una bestiesa, ja, perquè brutal. Es multiplica...
O de vegades alertes, no?, sí, que et venen alertes, que alguna, doncs, he pensat, deixa'm mirar, llavors intento abans d'enviar-la, considero que potser sí que val la pena tenir-la en compte, busques una mica per la xarxa i veus, fa 3 anys això ja ho va desmentir la policia o no sé què, dius, abans de reenviar-ho la gent no ho pot comprovar una miqueta, vull dir, jo abans de molestar amb una xorrada d'aquestes, que a més distreus, és una de les coses que també m'estic plantejant, si reduir el WhatsApp o avisar a tothom que, sisplau, no em bombardegin, no perquè ells no tinguin l'atenció, o sigui, ho fan amb tota la bona fe, no? Però jo no sé vosaltres, no us trobeu allò tot ple d'anar veient coses que dius, bueno, aquí em tiraré una hora per veure tot això i comentar-ho?
La gent necessita explicar-se.
No, jo no miro, jo demano que...
Però la gent necessita explicar-se, necessita anar a dir tenir... O sigui, es demostra que la gent necessitem, anem a dir, comunicar-nos.
Hòstia, doncs com abans, a la plaça del poble, els banquets, sí, i la gent que parli, perquè això és terrible, home.
D'acord.
A mi com no em tens d'enviar, reenvia això, si no la Virgen María te tira un ràdio. Hòstia, no m'emprenyis, home. No em toques rentar-se els nassos.
Però és veritat.
A la plaça.
Però la gent es necessita, anem a dir, doncs, esplaiar-se, comunicar-se.
La necessitat
del Facebook,
de publicar la teva vida. Si vaig de viatge, pam, la fotografia i el no sé què, si us plau, però ha de ser públic.
Sobretot els que posen menjar.
Exacte.
L'altre dia, amb un WhatsApp dels meus amics,
el plat.
Mireu quina paella.
I vaig tenir, bueno, tothom em va dir de tot, perquè havia criticat una persona que havia fotut la paella, o jo què sé, el peix aquell, o l'entrecot. Com pots enviar això? No em fa això, no em fa vergonya. I una mica més, em retiren l'amistat uns quants.
Ah, però millor, perquè dius, si t'has tractat d'enviar, si t'has retirat l'amistat, collonó.
No, perquè és que veu un moment.
No pots molestar contínuament.
Però és igual que aquells que fan una fotografia d'un paisatge.
Sí.
Tinc un paisatge, tens postals que són més precioses que aquella fotografia.
Calla.
I com a mínim posa't tu per veure que tu estàs en el paisatge.
No els donis idees, perquè jo tinc una tia que m'envia selfies, tu, constantment d'ella, tu, i dic, hòstia, no!
Però moltes vegades no.
Mira, si t'escolta, Lluís,
que quan fas fotografia, no deixarà
de fer-ho, perfecte.
L'apassionat món de les noves tecnologies,
la comunicació i del màrqueting,
de les xarxes socials.
Això ja és.
Per cert, que Facebook també, evidentment, amb aquesta mesura, amb aquesta decisió d'obrir aquesta oficineta a Barcelona, podríem dir, dona resposta, intentarà donar resposta també a la nova normativa que s'aplicarà, de privacitat de dades, m'estava referint, que s'aplicarà i entrarà en vigor a partir del 25 de maig. Dit això, hi havia una reunió dissabte a Berlín, era?
Sí.
A Berlín.
Sí. Convocada per Puigdemont amb els...
Junts pel Sí.
No, Junts pel Sí, no.
Junts per Catalunya.
Junts per Catalunya.
Bueno, ara ja no ho sabem.
No.
Si eren Junts pel Sí,
Junts per algo.
Junts per Catalunya, Junts per què?
Per sí, no.
Eh?
O és per no?
No. Mira, saps què? Ni per sí ni per no, perquè tot s'ha quedat igual.
Juntos pero no revueltos.
Què et sembla? O sigui, després de la reunió, diríem que la travessa, la quiniela, ha quedat igual. Amb el número 1, Puigdemont, amb el 2, Sánchez, amb el 3... No recordo, i després...
I pues, hi ha la possibilitat D. Serà B, C, la D encara està per obrir.
No, però ja han dit que ja la confirmaré.
Però jo ho torno a repetir una vegada més i em faig pesat, ja ho sé, que hi haurà eleccions.
Hi haurà eleccions?
Sí, ja ho ha dit. Jo
me vaig apuntar també en la seva idea.
Que no vol dir que sigui millor, No vull dir que sigui millor que hi ha eleccions.
Millor per aquí, pitjor per aquí, clar.
Però estic convençut perquè... I a veure, i si no hagués, si no s'hagués produït el fet de la ex presidenta de la Comunitat de Madrid, senyora Cifuentes, estic també convençut que s'haguessin avançat les eleccions generals que estarien a fer al maig de l'any que ve. Però penso que ara hi ha una circumstància del PP que fa que no vegi massa clar el que seria favorable pel PP avançar-ho. Per tant, deixar-ho una mica pendent i veure una mica què passa amb les noves eleccions catalanes, etc. El que sí que puc dir, jo personalment, a part jo com a individu, sense cap ascripció política, ni com a individu, estic cansat. Senzillament. Estic cansat. Mm. I a partir d'aquí... Ja...
Has fet un bon resum, jo també. Sí,
anirà sumant vots.
Tothom està tip d'aquesta situació, que no es pot fer res, tenim tot aturat...
No, jo penso que l'economia funciona. Jo això és més positiu. L'economia funciona, la política també funciona, perquè evidentment hi ha uns directors generals que funcionen, o sigui, hi ha tot un entramat polític que funciona des d'una vista de gestió. Una altra cosa són els grans projectes de país que evidentment estan aturats perquè no es poden decidir políticament. Això sí, això realment no ens cansa, perquè a més recuperar les institucions. jo també em faig pesat, com sempre ho he dit, que evidentment doncs, s'ha de reconèixer la derrota per guanyar la, per guanyar la victòria, perquè si no es reconeix, llavors mai es podrà, perquè estem intentant dir que estem guanyant, que no hem perdut, que no sé què, no sé quantes, clar, estem donant-li la volta sempre. Amb el... És evidentment que estan buscant solucions, perquè tenim un 155, una espasa de Damocles a sobre, que evidentment ens ha propiciat doncs, els tres partits de torn, al qual doncs, clar, estan buscant solucions per intentar... Doncs, però això és molt difícil buscar solucions amb, aquest, amb aquesta espasa de Damocles, és molt difícil. Per tant, dir, jo en aquests moments, més que cansat, estic decebut, diríem, no?
Jo he volgut ser curt.
Sí, no, no, d'acord, d'acord. No, no, decebut en el sentit de escolta'm, que no s'asseuen a la taula, no es pot parlar, no es fa política, es fa, doncs, Twitter, es fan 140 caràcters, vull dir, no es profunditza en el tema, vull dir, intentem anar a dir, solucionar. I això és el que a mi em dol una miqueta, no? Vull dir, que no siguéssim capaços tant per una banda que per una altra, eh? Vull dir, jo no diria que... I a més també em dol que, evidentment, que estiguin unes quantes persones a la presó que, vull dir, que no puguin sortir. Fot 6 o 7 mesos que estan allà. Escolta, és que això és indignant, tu. Això és indignant. Això és indignant. Diguis, estiguis amb el partit que estiguis.
Ahir els del Barça demanaven també deixen anar el Rossell. Vull dir, ell com d'altres persones, és veritat, hi ha una instrucció que potser ja l'haurien d'haver posat, diguem-li, en marxa i acabar el tema, però vull dir, és normal això, eh? O sigui, no és ninguna cosa estranya, és normal que la gent, de vegades, bueno, per vosaltres, per la justícia, sí.
Bueno, no, el tema del polític no és
segons,
normal. Tenir segons, persones...
Segons tinc dibuix justícia, perquè hi ha condemnats que estan al carrer, eh?
Sí.
Pues sí,
vull
sí,
dir, cuidao, cuidao.
Escolta, segons, normalment segons està argumentat. Segons, no, normalment no, està argumentat. Està argumentat.
Jo volia dir una cosa. Mira, l'altre dia em vaig quedar amb un regús, el dilluns passat. I el que... M'he quedat amb aquest regús perquè jo crec que has de tindre, encara que creguis tot el contrari, empatia amb l'altre. Has de tenir empatia amb l'altre. Encara que pensis que és horrorós. I em molesta profundament la gent que no té empatia. I l'altre dia, aquí es van dir unes coses que em va saber greu, i jo vull dir, no diré les coses que se m'entengui res, però em sembla que tindríem de tindre, fer un esforç per posar-se al cantó de l'altre, encara que creguis que estàs molt equivocat. Jo me'n recordo que el novembre d'un any es va morir en Franco. Vull dir, creia que la dictadura era terrible i tot això, i quan es va morir aquest senyor vaig pensar que collonut, que poder canviarien les coses políticament, però al mateix temps jo acabava de perdre la mare i vaig empatitzar amb la família perquè vaig pensar, hòstia, s'ho està passant malament perquè jo m'ho estic passant malament i volia fer una carta, i jo també em trobo com tu, no creient gens en el franquisme i pensant que havia sigut un cabron i tot, però vaig tindre l'empatia, i això és important. Tenim de tindre empatia, encara que no creiem gens ni pensem gens igual que d'aquella persona. I això és important, i ho deixo aquí sobre.
A mi deixa'm que et digui i que aclareixi, no, de que aviam, empatia tothom l'ha de tenir. Tothom. I moltes vegades, quan es fan determinades coses...
Però dintre de la llei.
Dins de la llei, sí senyor.
Dins de la llei. No m'agrada cosa.
Gràcies a Déu, jo, és el que em permet anar pel carrer, per exemple, i que no em donin un tret. Sí, per exemple, la llei.
Però també s'ha de tenir empatia amb la gent que no està a favor de la llei, que intentarà buscar solucions.
Doncs
no. Però no matar la gent.
No,
comparis amb matar la gent, que vol canviar la ciutat.
En termes generals, hi ha uns mecanismes. Es donen uns mecanismes.
Jo l'única cosa que estic d'acord amb el procés que podem discrepar tu i jo, és que Espanya ha perdut una oportunitat boníssima. Perquè Catalunya podia haver sigut un capdavanter de canviar les coses d'una manera a través de l'organització dels estats. I hauria estat una cosa que també és afavorit a Espanya des de la perspectiva econòmica.
Des de la teva perspectiva.
Fer l'exercici d'empatia, anem a escoltar l'Albert.
No, jo dic que, evidentment, que no hem sabut vendre això, eh? Per tant, nosaltres també tenim una part de culpa. Que l'organització dels estats tal com està organitzada en aquests moments, és una manera que està caduca, és caduca en el temps. I per tant, Catalunya era una gran oportunitat per veure aviam de quina manera es podia reorganitzar uns estats, sigui independent, si no, sigui no independent. Una altra cosa són els sentiments, però que s'hagués pogut organitzar un sistema d'organització dels estats d'una altra manera. I això era una oportunitat que parlant s'hagués pogut gestionar molt millor. I ha sigut una oportunitat que ha perdut, no Catalunya, no, Espanya. Espanya, bueno, perquè Espanya hagués estat molt més beneficiada.
Partiu d'una raó que nosaltres no compartim, i vale, és de dir que aquest tipus d'organització és
caduca. Seiem i parlem-ne i busquem alguna solució, no, però segur que hi ha coses noves que...
Segur que no pots canviar la normativa,
tu no entens la llei.
La primera llei.
Haguéssim evolucionat un salt de país...
Aquella que vam votar la majoria, saps? Aquella que vam acceptar entre tots.
Però és que les lleis es canvien.
Sí, i hi ha la manera de canviar-la. És que la Constitució dona la manera de canviar, representant unes majories i per determinades coses majories qualificades. I es poden tenir, sí, doncs, per exemple, poseu-se d'acord amb els nacionalistes bascos, els nacionalistes galecs, els nacionalistes andalusos, i llavors es canvia la llei.
Com,
per exemple, l'han canviat ara al Parlament de Catalunya per votar amb un president.
Qui parla amb qui?
No em sé explicar, no m'he sabut explicar, però jo vull que m'entenguis. És el tema de consell. Diria, no? Intentar organitzar uns estats d'una altra manera, ostres, és que ho acabarem fent, perquè els estats del poble, vull dir, la gent, doncs, els sistemes polítics, el sistema de partits, tot això està caduc. S'ha de buscar altres fórmules d'organitzar les societats.
Les assemblees seran millor.
Doncs, sí, el millor, sí? Doncs, sí? No dic que siguin millor. Diguin que hi haurà altres maneres de canviar la societat. I per tant, a dir, Catalunya era una manera important de canviar els estats i canviar, anem a dir, les relacions entre els estats. I això és una cosa que a la llarga...
Bueno, tu penses així, hi ha moltes altres persones, la majoria de Catalunya, no pensen així.
Ja estem. Doncs perfecte, xapó. Perfecte, si jo ho accepto que no acceptin així.
Ja està.
Parlem-ne i busquem alguna fórmula.
Escolta'm, aviam una cosa... potser les altres persones, en lloc de destinar aquest temps a fer això, volen treballar amb altres coses que les consideren més positives i més rendibles per al conjunt de tothom.
Però políticament s'ha d'organitzar els estats i s'ha de fer projectes. S'han de fer projectes de país, s'han de fer projectes d'estat...
Que a més ja ho han reconegut ara, els d'Esquerra ja ho estan dient, ens vam equivocar, no teníem prou força, no hi havia estructures d'estat, no hi havia res. Home, heu fet una disbauxa, heu fet.
Bueno, heu fet, no.
Sí, heu fet, no, tots aquells que ho heu defensat.
Jo penso que no, jo penso que no s'ha fet cap disbauxa. Penso anem a dir que s'ha fet malament, però no s'ha fet cap disbauxa. S'ha creat una opinió, escolta'm, si hi ha 2 milions i mig de persones que evidentment estan a favor de les disbauxes, alguna cosa deu haver-hi, No hi ha les raons absolutes, tant d'una banda com d'una altra.
Que no hi havia, és de debò, tant de temps anar dient, tenim les estructures d'estat, no tenim això, tenim allò, se'ns reconeixerà tothom, ja ho tenim tots els contactes, si no hi havia res. S'ha enganyat moltíssim a la gent, per favor, s'ha enganyat d'una manera descarada.
Uns s'han enganyat, potser, i els altres, anem a dir, no han sabut gestionar, anem a dir, el seu poder. I punto. Home, si els altres haguessin sabut gestionar el poder, t'asseguro jo que no hi havia 2 milions i mig d'independentistes. T'asseguro jo que no.
I hi ha molta gent que li agradaria, o sigui, li agrada, no? Aviam, a qui no li agrada...
Però no ha de fer por, la política no ha de fer por.
Qui ha sigut? La presidenta de l'Assemblea Nacional de Catalunya, no? I aquí les pensions seran de no sé quants diners, no? I clar, hi ha gent, pobrets, que s'ho creuen. I s'il·lusionen, i sobretot quan ho passen malament.
Però això no han de sortir al carrer i protestar.
Hola.
No han de sortir al carrer i protestar.
No pots prometre, són coses falses.
Bueno. Aquest cap de setmana hi ha hagut una manifestació a Escòcia, no? Per demanar...
Ara es posen la música i...
El referèndum d'independència. No, doncs mira, tens l'última paraula i segons.
Va. Dictamina.
És que és molt difícil a partir del que s'ha dit. A veure, jo sempre acabo reduint les coses perquè s'entengui o ho entengui tothom. Hi ha coses, hi ha situacions, hi ha relacions que malauradament estan basades en les coses més trivials i més primitives i més senzilles del món. I el problema de Catalunya i Espanya, és a dir, el problema de Catalunya i Castella, diguem-ho així, es redueix a una cosa. Uns tenen el poder de la força i uns tenen el poder del diner. I aquest diner, els de Castella, no volen que marxi, evidentment. I punto, no hi ha més.
Deixem amb el punto.
Així, ja.
Molt bé.
Senyora, més que Barça.
Senyora i senyors, que vagi molt bé la setmana.
Vinga.
Adéu-siau. Adéu-siau.